Avui hem vingut fins al CAP de Montblanc, fins al Centre d'Atenció Primària de Montblanc. Ens acompanya la seva directora, la doctora Laura Ruiz de Porres. Laura, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I gràcies avui per acompanyar-nos aquesta estona, que sabeu que teniu molta feina. Va començar el curs la setmana passada i volíem parlar amb vosaltres de, vaja, com està anant la vostra feina. Ha canviat molt des de fa 6 mesos, quan es va començar tota aquesta crisi sanitària mundial. Anem a actualitzar una mica les dades abans de començar. Com està, Laura, la situació a Montblanc i a la Conca de Barberà, més o menys?
Doncs actualment la majoria de casos se concentren a Montblanc. Estem controlant a domicili un total de 11 casos, si no m'equivoco, i cada dia a la llista de coronavirus controlem. La setmana passada van controlar 208 persones com a asimptomàtics o bé com a casos o com a contactes.
Està estabilitzada la cosa? És a dir, si ho comparem, per exemple, amb els mesos de març, abril, amb aquells mesos forts de la pandèmia, estem millor o pitjor, Laura?
Bueno, al principi sí que és veritat que vam tenir casos, no molts, però teníem casos des del mes d'abril. No me recordo ben bé quina setmana, no havíem tingut cap cas i llavors portaven moltíssimes setmanes fins al mes de juliol sense presentar cap cas positiu. Llavors a partir del juliol els casos se van anar presentant, no estem en un lloc en què estiguem molt, molt, molt malament, però sí que és veritat que els casos s'han anat produint. Llavors, respecte al principi, que els casos s'agreujaven més, doncs, aquests casos que tenim actualment tenen la particularitat que la majoria són asimptomàtics i llavors no s'agraven i no precisen ingrés hospitalari. Em penso que diguéssim, el que seria la segona onada, hem tingut 2 ingressos hospitalaris per pneumonia. Vull dir, el que representa un tant per cent molt petit respecte al número de casos. La particularitat és aquesta, no? Que estem trobant la majoria de casos asimptomàtics, no? El qual em fa pensar que si realment féssim PCRs a la població en general ens trobaríem un panorama molt, molt diferent del que pensem que tenim. Estem trobant casos principalment amb gent que es realitza la PCR després d'un període de vacances. Després d'un període de vacances, el que són els sanitaris i els que treballen els sociosanitaris està recomanat de fer una PCR de reincorporació a la feina i és en aquests casos que ens anem trobant molts pacients asimptomàtics. Llavors, bueno, arrel d'un control de reincorporació a la feina va ser quan van descobrir que a la residència de l'Espluga teníem 5 treballadors asimptomàtics. D'aquests treballadors asimptomàtics cap se va agreujar, vam fer PCRs a tota la residència i llavors van detectar només una resident positiva, també asimptomàtica, i als 14 dies vam tornar a repetir les proves i ja ens van sortir totes negatives. Vull dir que crec que és una bona mesura la de fer aquests controls de PCRs a la reincorporació de la feina, perquè crec que ens hem estalviat un bon número de casos als residents. I això, vull dir, amb aquesta particularitat, doncs crec que realment la incidència del coronavirus entre nosaltres seria superior si ho féssim a la població en general. Vull dir, per tant, és per això que sempre dic que no ens podem confiar, que pot ser asimptomàtic i ser portador del virus. Per tant, l'ús de la mascareta, el distanciament social, mantenir la distància de seguretat i la neteja de mans és primordial. És primordial perquè no sabem mai si nosaltres mateixos podem ser portadors.
No sé si el virus també ha canviat, és a dir, al final el virus no vol morir, no vol que s'acabi, per tant, entenc que va mutant, es va adaptant també a les persones. Això ha fet que també hi hagi menys casos, menys greus, potser?
Doncs sí, vull dir, el virus el que intenta és sobreviure, no? Contagiar el màxim número de persones, però no matar el, a la persona, no? I llavors m'imagino que és el comportament normal de lo que fa un virus, no? Que quan comença porta més virulència i vull dir, ataca més seriament a la persona, però després s'adapta i llavors és el que fa, no? Vull dir que va contagiant a la gent, però deixant-la sobreviure.
Laura, com ha canviat la vostra feina en aquests mesos? Ara ha fet 6 mesos ja d'aquell decret de l'estat d'alarma i que, per tant, la cosa ja estava molt complicada. Com ha canviat la vostra feina?
Bueno, la nostra feina ha canviat, diríem que radicalment. Vull dir, des del minut 1 que vam començar a parlar del coronavirus, ens hem hagut d'anar adaptant dia tres dia, no? Vull dir, de ser una malaltia desconeguda per la qual no estàvem preparats. Bueno, primer de tot ens vam haver de preparar. Al principi, bueno, les informacions canviaven dia tres dia, això era molt, molt estressant, perquè un protocol que sortia avui demà canviaven completament de protocol dia tres dia. Llavors vam haver d'adaptar les nostres consultes per evitar les infeccions al nostre centre, dintre del mateix CAP. Al principi van caure amb els companys, no? Penso que vam tenir 8 casos, que això també, vull dir, es va influir molt per les baixes que va produir, per la preocupació i, a més, perquè també vam haver de treure del servei actiu a totes aquelles persones vulnerables per edat o per malalties, amb la qual ens vam veure molt marmats, principalment de metges. Llavors, jo voldria explicar una mica que el que ha canviat més és el sistema, vull dir, per la qual tu pots accedir a la consulta. És primordial que el primer contacte sigui telefònic. Quan tu necessites qualsevol, ja sigui consulta o qualsevol recepta, el que tu necessitis, el primer contacte telefònic. Truques al CAP i llavors cada la consulta que te donaran serà telefònica. I llavors serà el teu metge o el teu infermer el que es posarà en contacte amb tu, veurà a veure què necessites i si realment aquesta visita ha de ser presencial, serà ell mateix el que et donarà hora de consulta. Nosaltres som dels centres que més visites presencials fem de tota la província. Normalment ens donen xifres diàries i quasi sempre som el primer. Per tant, vull dir, aquest concepte que es té de que nosaltres no fem visites presencials no és cert. Simplement és que la via d'accés és diferent. La via d'accés és directa amb el sanitari, ja sigui el metge o l'infermer. Però realment no deixem de fer aquestes consultes que són precises per qualsevol altra malaltia. Simplement és per assegurar-se que la persona no té símptomes de Covid, que llavors ho has de gestionar d'una altra manera i llavors pots accedir al teu metge perfectament.
Per tant, en el cas d'algú que tingui una urgència, la consigna és aquesta, no venir directament al CAP, sinó sempre trucar abans.
El millor és això, no? Trucar abans. El que succeeix que, bueno, que si tu tens una urgència i vens directament al CAP, també tenim un sistema pel qual poder atendre aquestes consultes amb el metge i l'infermer que s'ocupa de les incidències. Normalment aquest metge d'incidències i l'infermer són els que també s'ocupen de la consulta que nosaltres diem de respiratori. Diem respiratori, però podríem dir consulta Covid, perquè moltes vegades els símptomes no són respiratoris, però vull dir que si en el cas de tenir una urgència i accedir directament al CAP, també tenim el sistema per atendre aquestes visites.
Laura, ha començat també el curs escolar. Els CAPs tenen un paper de tenir algú de referència vaja a respondre alguna consulta en referència a la Covid de les escoles. En aquest cas, com us heu organitzat? I també no sé si ja en una setmana heu tingut ja consultes i feina en aquest sentit.
Doncs, bueno, vam començar la setmana passada a les escoles i nosaltres, quan va començar les escoles, encara no disposaven d'aquest referent Covid, no? D'entrada només podien comptar amb un referent sanitari, però el que és el referent no va començar fins divendres. Divendres a mig de matí va ser quan vam saber qui era el referent i vam començar de seguida a treballar. El telèfon va sonar des del minut 1, vull dir, des de que es va encendre, des de que li va ficar la targeta al mòbil va començar a sonar, i aquest és el sistema, no, que tindrem per atendre el més ràpid possible els casos que poden haver a les escoles. Avui hi estem preparant la llista de correus de totes les escoles perquè es pugui presentar i posar-se a la seva disposició, però crec que el telèfon ja el tenen tots i serà la via directa que tindran. Aquest referent treballarà al mateix horari que les escoles, penso que és de 9 del matí a 5 de la tarda, cada dia, i llavors per qualsevol consulta que es pugui produir, també tenim el referent sanitari, que en aquest cas seríem, bueno, la Junta d'Infermeria i jo mateixa, i seria una via, vull dir que jo crec que funcionarà molt bé perquè és una via directa, eh? El referent, el gestor Covid, té el seu telèfon i la referent sanitària també té el seu, però estem començant nosaltres una mica retardats, perquè quan era l'hora de tenir ja tot muntat, doncs encara no sabíem, no teníem informació de qui seria, de quan, de com, i bueno, esperem que amb una setmana d'atràs, però que tot pugui funcionar bé.
Entenem que la figura aquesta és quan a l'escola es detecti algun possible cas o hi hagi algun possible símptoma, sempre serà la primera via abans d'activar qualsevol altra via, entenc, eh?
Exacte, és per facilitar el contacte de totes les escoles. Escoles, aquí n'hi ha moltes, crec que tenim uns 25 centres, si no m'equivoco, i llavors seria bastant dificultós que haguessin de trucar directament al CAP, que ja sabeu que les línies telefòniques estan bastant col·lapsades, tot i que tenim dues o tres línies més de les que teníem abans, però que el tenir aquest referent directe facilitarà molt les coses, i en el cas de que s'apressi assistència sanitària, doncs llavors ella mateixa es posarà en contacte amb nosaltres i bueno, ja actuarem en conseqüència, no? La via de... O sigui, nosaltres com a sanitaris, vull dir, hem de seguir els protocols normals que segueixen en qualsevol cas, i bueno, i aconsellar com s'ha de resoldre cada possible cas.
Clar, ara segurament molts pares i mares ha començat el curs i sobretot els més petits, un dia tindran mocs, l'altre dia tindran... En quin cas s'ha d'anar al metge o en quin cas s'ha d'alertar de dir ei, el meu fill té aquest símptoma? Perquè clar, els mocs és aquelles coses que, vaja, aquí són pràcticament tot el curs, no?
Bueno, els símptomes d'alarma són els de sempre, no? Són la febre, el tos, mocs, mal de gola, dolor abdominal, diarrea, vull dir, són els símptomes que se poden presentar en qualsevol cas. Llavors, els nens mocs tenen quasi tot l'hivern i llavors, bueno, es considera que símptomes de rinorrea, mocs, si no s'acompanyen de febre, no serien símptomes de Covid. Per tant, qualsevol dubte que tinguin poden trucar i nosaltres valorarem el cas. Llavors, principalment és això, no? Que si tens símptomes de refredat sempre ha d'anar acompanyat de febre o febrícula, no cal que sigui una gran febre, Llavors es poden presentar també casos amb malestar general, que el nen vegis que no, vull dir, que no es troba gaire bé, i també casos amb dolor abdominal i diarrea que no donen febre, que també poden ser signes de coronavirus. Però en tot cas, qualsevol dubte que tinguin poden trucar i nosaltres ja els aconsellarem. En general, és símptomes de refredat sempre acompanyats de febre o febrícula.
Ha passat l'estiu, comencem el curs, vindrà la tardor, vindrà l'hivern. No sé com es presenta, perquè vaja, deien que el més dur seria després, quan arribés la tardor i l'hivern. Déu-n'hi-do l'estiu que hem passat. No sé com ho preveieu a nivell de feina, també ho dèiem abans, no? Arribarà la grip i aleshores no sé com ho treballareu tot plegat.
Bueno, la intenció és fer la vacunació de la grip el més extensa possible, vull dir que hem de gestionar, veure com ho podrem fer. Començarà una miqueta abans de lo que feien normalment, al mes d'octubre, i llavors volem que sigui molt que cobreixi a molta població, més que res per després no confondre els símptomes. I llavors també estem parlant de veure si podríem organitzar de fer amb algun altre centre que no sigui el nostre per no col·lapsar el CAP. I bueno, ja t'ho dic, que la vacunació de la grip és principalment per això, per no tenir símptomes de febre i això confondre amb coronavirus. Com preveiem? Pues, preveiem que serà d'entrada pues, més dur que fins ara. Vull dir que no ens preparem d'entrada per una millora de la situació, sinó més aviat al contrari. No? I la meva por és que, bueno, que augmentin els contactes i llavors tornem una altra vegada a tenir que retirar els professionals més sensibles, i llavors tornar-me a trobar una altra vegada amb menys professionals com ens vam trobar al principi. Nosaltres hem procurat continuar al màxim tota l'activitat. Ja sabeu que al principi vam haver de tancar tots els consultoris municipals. Ara intentem des del mes de juny tornar una altra vegada a donar servei als consultoris. Si això... ara mateix estem mirant de tornar a fer també extraccions, que també les havíem anul·lat, i bueno, intentar que es vagi almenys dues o tres vegades a la setmana a cada consultori. Si això s'agreuja i hem de retirar una altra vegada els professionals sensibles, pues, segurament haurem de tornar a tancar, que no és la nostra intenció, ni molt menys. I bueno, el temps ens ho dirà dia a dia. Jo sempre dic dia a dia, no vull dir, no pensem en demà, perquè avui segur que sortiran problemes i cada dia surten alguna sorpresa, no? Vull dir, si no és en un lloc o en l'altre, i que la cosa augmentarà, jo crec que sí, francament, vull dir que me puc equivocar, ojalà m'equivoqui.
I ja per acabar, Laura, no sé com ha canviat també la vostra càrrega de feina. Sentíem molts dies per la teva professionals que diuen que fins i tot estan fent més hores de les que tocarien, vaja, per poder fer tot i per poder atendre tota la llista de gent, per fer trucades, per fer seguiments, per fer... Com ha augmentat aquesta càrrega de feina vostra? I no sé fins a quin punt això és sostenible.
La veritat és que la càrrega que portem l'atenció primària és molt gran, perquè ja el sol fet d'intentar donar resposta en 24 hores a les consultes telefòniques, això és molt estressant, ocupa més temps del que es pensa, no? Perquè moltes vegades te trobes, no? que truques a un telèfon i no contesten, tornes a trucar, a vegades jo he arribat a fer fins a 8 trucades abans de poder parlar amb qui em feia la consulta, i això t'agafa moltíssim temps, no? Tenim, vull dir, ja t'ho dic, la intenció de poder donar resposta ràpida, i això és el que realment ens estressa, no? I ens agafa moltíssim temps. I bueno, després bueno, també tenim en compte que també si es presenta algun cas sospitós, això també t'agafa molt de temps, no? Perquè només per una visita, només amb la preparació que has de fer, pues, ja t'agafa molt de temps. Les consultes urgents, les incidències, vull dir que realment, vull dir, o sigui, no te'n fas càrrec des de fora, no te'n podries fer càrrec de la quantitat de consultes que fem en un dia. Eh? Jo personalment, per poder donar resposta a tots els problemes, doncs pràcticament des del principi de la pandèmia estic treballant de matí i tarda i bueno, i encara faltarien hores.
El dia encara es fa curt. Laura, gràcies avui per haver-nos atès. Crec que és important que la gent també sàpiga la feina que feu i vaja, que tot el que passa portes endins, no? Que a vegades ens queda molt llunyà, però crec que era interessant remarcar-ho. Gràcies i vaja, que vagi molt bé.
Moltes gràcies i bueno, i continuar demanant a tothom, no?, que intenti portar al màxim les mesures preventives, sobretot rentat de mans, utilització de mascareta i distanciament, la distància de seguretat. No ens confiem, penseu que hi ha molts positius asimptomàtics que ni ells mateixos saben, podem ser nosaltres mateixos i hem d'anar amb molt de cuidado.
Gràcies.
Adéu, bon dia.